Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui anirem fins a Valls, on aquest cap de setmana celebren la festa a la Calçotada i en parlarem amb en Rafael Castells, que és coordinador d'aquesta festa. També parlarem amb en Jordi Roca, historiador, per conèixer els orígens de la Fira de Sant Vicenç, que se celebra aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí. També farem un repàs de les principals festes a les nostres comarques, com les de Vilaseca, que ja acaben, o les de Salou, que tot just comença. Tot això durant una horeta aquí, a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc. Perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som Terra de Festa. I com us dèiem, comencem anant cap a Valls i ho fem a ritme de rumba, a la rumba del calçot del grup Terra Tombats.
Agafa el calçot amb la salidera, sense pitet d'ull.
Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, vaig fer una cita amb la seva festa a la Calçotada i per saber-ne més coses parlem amb el Rafael Castells, que és coordinador d'aquesta festa a la Calçotada. Bon dia.
Hola, molt bon dia des de Valls.
Quants anys fa que l'últim diumenge de gener Valls organitza la festa a la Calçotada?
Això va començar l'any 1982 amb motiu d'una jornada itinerant del primer congrés català de la cunya que se'ns va demanar de fer a Valls unes jornades sobre el calçot i la calçotada i el diumenge fer una gran festa de la calçotada. Com que allò va tenir èxit, doncs vam quedar que cada any, l'últim diumenge del mes de gener, a Valls es faria una gran festa de la calçotada. I per tant, doncs aquest diumenge 28 de gener ja tenim preparada la gran festa de la calçotada del 2018 i precisament a Valls, que és la ciutat origen de la calçotada.
Com va ser aquella primera festa a la calçotada del 1982?
Bé, l'any 82 vam fer unes jornades el dissabte sobre unes ponències sobre el calçot i la calçotada i diversos actes, i el diumenge, al migdia, doncs a la plaça de l'Oli, per primera vegada es van coure calçots en una plaça dintre del recinte urbà de Valls. Allò doncs va, junt amb una trobada de grallers que hi havia, va atreure molta gent, i bé, doncs, tímidament, cada any s'ha anat celebrant aquesta gran festa, incorporant noves activitats, nous concursos, fins a l'actualitat, que la gran festa de la calçotada constitueix una de les grans festes típiques i populars de Catalunya.
Amb la popularització del calçot, sobretot en aquests darrers anys, la temporada calçotaire s'ha anat eixamplant tant per davant com per darrere. No sé si s'han plantejat canviar o si s'ha de mantenir aquesta cita l'últim diumenge de gener.
Bé, de calçotades a tot arreu nosaltres ja anunciem que es fa de novembre a abril. El que passa que la gran festa de la calçotada, després de les festes de Nadal i tot, representa l'entrada a la plena temporada de calçotades. A partir d'ara és quan doncs, tots els restaurants, totes les masies particulars, molta gent doncs, fa les calçotades. I doncs, el novembre i desembre és més aviat doncs, alguns restaurants, gent que en fa, però la plenitud de fogueres i de fum per tot arreu blanc, doncs és a partir d'ara motiu de la gran festa de la calçotada i fins al mes d'abril.
Aquest cap de setmana suposa una de les setmanes, dels caps de setmana més importants de temporada calçotaire?
Bé, això és de més importants, que vingui públic de fora a participar a la festa, lògicament sí, perquè ve de 35.000 a 40.000 persones, més de 100 autocars de tots els indrets de Catalunya, del País Valencià, d'Aragó, d'Andorra, del sud de França, etc, etc, a participar en la festa. Ara, després, els mesos de febrer i març acostumen a ser dies també de molta afluència de públic a les calçotades que es fan a l'àrea de Valls i als seus entorns.
Malgrat que, com diu, el dia central és diumenge, el dissabte ja hi ha algunes activitats, la voluntat és allargar la festa tot el cap de setmana?
Bé, el dissabte i el diumenge, els dos dies, hi ha el mercat de la calçotada i la mostra de cuina del calçot. Però la festa pròpiament dita, amb els concursos, amb la cercavila, és tot, doncs és el diumenge. Lògicament, si es fan actes el dissabte i el diumenge, doncs vol dir que hi ha gent que poden venir els dos dies a participar de les activitats, de l'ambient que hi ha a Valls, etc, etc. Però el fort de la festa és el diumenge 28 al matí fins a primeres hores de la tarda.
Quines serien les activitats centrals d'aquesta festa?
Bé, el dissabte i el diumenge, al passeig de l'estació, hi haurà el mercat de la calçotada i el pati i la mostra de cuina del calçot, i llavors el diumenge doncs, hi ha a partir de les 10 del matí les demostracions de cor a calçots a la graella, el concurs de salses de la calçotada i demostracions de l'elaboració de salsa de cara al públic a la plaça del Blat, el concurs de cultivadors de calçots també a la plaça del Blat. Després hi ha una mostra de danses i del seguit cerimonial de Valls pels carrers principals de la ciutat. Després hi ha la cercavila dels elements festius, que també amb el gegant del calçot i tals altres elements donen el tomb per la ciutat. Després hi ha al migdia a la una el concurs de menjar calçots, que és un dels atractius de la festa, la degustació popular de la calçotada per la gent que en vulgui, i després doncs, hi ha el lliurament dels premis, l'espai del vi de l'ODO Tarragona, el fet a l'Alt Camp, etc etc. Per tant, hi ha el diumenge al matí ple d'actes, tots gratuïts i de lliure participació, excepte la degustació popular pels que en vulguin.
Clar, podríem dir que és un diumenge amb moltíssimes activitats concentrades en un petit espai de temps.
Sí, mira, doncs jo diria que entre les 10 del matí i les 3 de la tarda són la majoria d'activitats a l'entorn del calçot i la calçotada. Per què? Perquè al migdia doncs, els que fan degustació doncs, es mengen els calçots i els que no doncs, van a restaurants o en cases d'amics o el que sigui a fer la calçotada. I a la tarda doncs, és temps d'hivern i la gent doncs, ja torna cap a casa, etc etc.
Comentava que un dels actes més multitudinaris, segurament estrella de la festa, és el concurs de menjar calçots. En els darrers anys, ja sigui pel canvi de normativa o, per exemple, per les declaracions que va fer l'any passat l'Ada Parellada, sempre ha portat una mica de cua. Suposo que això també és part de la festa.
Bé, el concurs de menjar calçots és l'estrella de que la gent, doncs, s'omplim la plaça del Pati de Valls de persones que s'ho miren, molts mitjans de comunicació, televisions, inclús estrangeres, doncs estan aquí pendents de quants calçots se mengen els guanyadors, i doncs tot això crea una coreografia. Vull dir, el calçot és digestiu, diurètic, antioxidant, anticancerigen, és una verdura que no fa mal a ningú, i per tant, doncs, en pots menjar tants com la vulguis, que no té problema, això ja ho tenim més que sapigut. I la salsa és dieta mediterrània pura. Per tant, doncs, s'estan menjant i elaborant productes de dieta mediterrània, com són l'ametlla, l'avellana, l'all, el tomàquet, l'oli d'oliva, etc etc. I el concurs, doncs, bueno, té expectació, a vegades hi ha coses que s'exageren, però doncs, bueno, el concurs, doncs, cada any ve gent, la gent marxa contenta, els que guanyen s'acostumen a menjar més de 200 i aquí no passa res.
Encara ens hi podem apuntar en aquests concursos?
Home, si hi ha vacants, doncs sí, però ja el concurs el fem per 20 persones, ja fa dies que n'hi ha uns 30 d'apuntats o més, que són reserves, i doncs, bueno, però si per bé, doncs sempre hi ha algú que falla, doncs s'hi posa el següent que està a la llista.
Quins objectius té a dia d'avui una festa com la Festa de la Calçotada?
Bé, la Festa de la Calçotada té un objectiu clar, que és una festa típica i popular entorn del fet del calçot i de la calçotada, de l'autèntica calçotada, a la ciutat d'origen, que és Valls, i precisament doncs, també com una promoció de tota la temporada calçotaire arreu de l'àrea de Valls i del Camp de Tarragona, que representa pel Camp de Tarragona la segona temporada turística després de sol i platja dels mesos d'estiu.
No sé, tenen relació amb altres festes gastronòmiques del nostre país?
Bé, alguna vegada hem anat com invitats amb algunes festes que s'hagi fet. L'última que recordo de fa 3 o 4 anys és la festa del Fesol de Santa Pau i hem anat amb algun altre. Vull dir, nosaltres sempre estem oberts a participar i a col·laborar amb tot el que sigui entorn del fet gastronòmic, que la calçotada doncs, també és un d'aquests fets gastronòmics significatius.
Ja per anar acabant, quins haurien de ser els objectius del calçot i de la festa de la calçotada en els propers anys?
Bé, nosaltres, amb el que fa la festa, intentem mantenir la calçotada tradicional, l'autèntica calçotada, que és els calçots amb la seva teula, amb el pitet posat, amb els porrons de vi blanc i vi negre, després el pam de llangonissa, la brasa, el xai també la brasa, la guarnició, la crema catalana o el que sigui, la taronja, el cave, el cafè de la calçotada, els licors d'anís, o el licor d'avellana, o el licor de calçotada, això és el cànon tradicional i que fa 120 anys doncs, que en grans línies és el mateix i aquest és l'esperit de que aquí a Valls doncs, intentem fer de mantenir la tradició de l'autèntica calçotada. Una altra cosa és la cuina del calçot, que va evolucionant i que hi ha molts plats que es fan, entre d'altres, ingredient al calçot i que també tenen resultat, però de fet no té res que veure la típica calçotada amb la cuina del calçot.
Parlava d'aquest esperit de la calçotada. No sé si amb la popularització hi ha llocs on es perd més aquest esperit o aquesta calçotada més tradicional.
Bé, nosaltres intentem que l'àrea d'influència de Valls doncs se mantingui, no? Ara, llavors, depèn si saps en restaurants així, cadascú és la seva cosa particular i l'èxit o no èxit del negoci també depèn de l'acceptació del públic, no? Aquí la majoria de restaurants i masies calçotaires doncs fan la típica calçotada i és el que estem propugnant que es faci amb alguna varietat o variació que pugui fer cada restaurant.
Doncs ara sí, Rafael Castells, coordinador de la Festa de la Calçotada de Valls, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona festa.
Moltes gràcies a vosaltres per la divulgació que ens doneu i tothom aquest diumenge 28 és convidat a venir a Valls a la Gran Festa de la Calçotada i qui no pugui, doncs, de fins al mes d'abril pot acostar-se aquí a Valls o a algun poble del contorn i també a la Conca de Barberà a fer una autèntica i típica calçotada.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé.
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Acabem d'escoltar la serp d'Urbàlia Rurana del disc De tornada a les Ribes que va publicar aquest grup valencià l'any passat.
el rei vol corona, corona li darem. Si el rei vol corona, corona li darem. Si el rei vol corona, corona li darem. Fa tres segles que els Borbons pretenen ser els nostres reis, ignorant fins a quin punt arribem a passar d'ells. Però si insisteixen gaire en aquesta obsessió, els mostrarem nostra debilitat pel tall rodó. Que vingui a Barcelona i el cul li tallarem. Que vingui a Barcelona i el cul li tallarem. Si el rei vol corona, corona li darem. Si el rei vol corona, corona li darem.
La Conca de Barberà és terra de festa.
A l'Espluga de Francolí, aquest cap de setmana celebra la 453a Fira de Sant Vicenç i de Productes de Proximitat. I per saber d'on sorgeix aquesta fira i com ha anat evolucionant, parlem amb l'historiador Jordi Roca. Bon dia.
Molt bon dia.
Enguany és la 453a edició de la Fira de Sant Vicenç. Com sorgeix aquesta fira a l'Espluga?
A l'Espluga, des de que es va fundar com a poble, a principis de cap al segle XI, al 1079, hi havia el dret de fer mercat cada setmana. Però, a banda d'això, el que era molt important des de l'edat mitjana que pensar era la fira, perquè la fira, a diferència del mercat, era un moment d'intercanvi molt potent de productes i era gent de fora que venia a l'Espluga i als altres pobles que fan fira a comprar i a vendre, i calia un privilegi especial per protegir-los. Llavors, en època de Felip II de Castella, l'any 1565, l'Ajuntament de l'Espluga d'aleshores aconsegueix el privilegi de fer fira. I això vol dir que s'atorgava als espluguins aquest dret que permetia posar sota protecció del rei totes les persones que anessin i tornessin de la fira, amb totes les seves pertinences. Però el privilegi ja diu que d'això queden exempts, és a dir, que no afecta ni els lladres, ni els falsificadors de moneda, ni els heretges, ni altres persones d'aquest tipus. Per tant, el que permetia la fira era protegir a l'anar i tornar a totes les persones que hi estiguessin interessades.
I com va poder aconseguir l'Espluga aquest privilegi?
Bé, això era unes peticions que feien, diguem-ne, el que en aquella època es deien jurats, que eren els regidors actuals. Els jurats i el batlle de l'Espluga s'adreçaven no directament al rei, sinó al que era el seu virrei a Catalunya, que en deien el lloctinent reial, perquè aconseguís aquest privilegi. Feien uns pagaments econòmics, diguem-ne, per als tràmits, i el que es mirava és que no coincidís amb altres fires massa pròximes en el mateix moment, a la mateixa data, diguem així. Per exemple, aquí a l'Espluga, la nostra fira, que és el 22 de gener, anava darrere de la de les Borges Blanques, que és per Sant Antoni. Recordem que a les Borges la fira era per Sant Antoni, fa uns anys la van canviar cap al mes de maig i fa més pocs anys que l'han tornat a la data original, des de l'edat mitjana, que era Sant Antoni. Per tant, hi havia la petició dels ajuntaments i des del Virregnat de Catalunya comprovaven que aquesta petició no provoqués una coincidència amb altres poblacions pròximes, sinó que hi havia tota una seqüència de dates, aprofitant també perquè les peticions es feien sempre coincidint amb una època de l'any de baixa intensitat al camp, en aquell moment, amb pobles com el nostre, que eren agrícoles totalment.
Com ens l'hem d'imaginar, aquesta fira inicial?
Aquesta fira inicial, bàsicament, era un lloc en el qual es compraven i venien animals de treball, és a dir, mules, matxos, ases i someres i porcs. És a dir, que aquest era un dels elements bàsics, la compra i venda d'animals, per al treball o per a l'engreix, com és el cas dels porcs. També històricament hi havia, doncs, compra-venda d'altres productes agraris i fins i tot d'algun element de terrissa, com que ha perdurat fins fa ben poc, o fins actualment.
La fira és en honor a Sant Vicenç, però no sé si hi ha molta devoció popular a aquest sant a l'Espluga o es va fer en honor a Sant Vicenç per aquest tema que comentes de quadrar les dates.
El sant aquí no té importància, com dius molt bé. És a dir, la fira es fa el 22 de gener per aquesta època de l'any de baixa intensitat de treball en el camp i perquè també no coincideix amb, és a dir, forma part d'aquesta seqüència territorial i en el calendari. Per tant, aquí el sant és el de menys. A més, hem de pensar que quan donàvem permís per fer fira, no donàvem per fer fira una vegada l'any, sinó dues vegades l'any. És a dir, que en el cas de l'Espluga, per exemple, aquest permís de fer fira el van donar per Sant Vicenç el dia 22 de gener i per fer l'altra data de fira el 10 d'agost, que és Sant Llorenç. És a dir, que eren dos cops l'any que es podia fer aquesta fira. I aquí l'Espluga, la del 10 d'agost, que seria, va quedar molt més ja amagada perquè era molt a prop de la Festa Major, va aguantar fins al final del segle XIX, però sempre va tenir una incidència molt més petita.
Per tant, podríem dir que no és perquè hi hagi una devoció popular a Sant Vicenç?
No. Així com per la Festa Major, que la fem per Sant Antoni sense nen, el que es va fer per fer aquesta data de Festa Major va ser que un dels senyors feudals de l'Espluga va aconseguir portar a la parròquia unes relíquies d'aquests sants i a partir d'aquí es va generar la devoció a Sant Antoni sense nen i van fer la Festa Major per Sant Antoni sense nen. En el cas de la fira, res a veure. Es fa el mes de gener per un tema, això que us he dit, climatològic i de feina al camp i de seqüència amb les altres fires de l'entorn.
Com va anar evolucionant aquesta fira de Sant Vicenç i quan podríem dir que va tenir el seu moment de més importància o de més esplendor?
El moment d'evolució molt poca des de la mitjana fins a finals del XIX, és a dir, que durant tota l'edat moderna i tot el segle XIX, XVIII-XIX, doncs molt estable amb el que us he dit abans de compra-venda d'animals i productes de terrissa i alguna qüestió més agrària. A finals del segle XIX comencen a aparèixer altres actes complementaris amb aquesta trobada de compra-venda agrícola. Comencen a aparèixer balls, comencen a aparèixer representació d'obres de teatre, comença a aparèixer en alguns bars i tavernes del poble algun espectacle, fins i tot, més cap al començament del segle XX, i sí que també hem detectat, des de finals del segle XIX i principis del XX, una presència, entre cometes, en algun establiment del que en aquella època es deia el joc il·legal. És a dir, jugar, la gent aquesta que venia a fira, a més aprofitava per jugar en els establiments. I el joc estava altament prohibit en aquella època. De fer-ho en establiments públics sense el permís pertinent, lògicament.
Podríem dir que amb el temps es va anar convertint com una segona Festa Major?
Sí, és a dir, amb el temps s'ha anat convertint com en la Festa Major d'hivern, per dir-ho així. És a dir, cada vegada el pes dels actes complementaris ha anat agafant més força. Això ja ho veiem abans de la Guerra Civil, amb una presència més forta de les sessions de cine, allò que us he dit de les sessions de teatre i d'altres activitats complementàries. Per tant, podríem dir ara que en aquests moments la fira seria la Festa Major d'hivern de l'Espluga.
Quan feia referència a balls, entenc que feia referència a balls de sala o d'orquestra.
Sí, venien orquestres de fora, a vegades n'hi havia alguna del poble, i feien sessions de ball en les sales de ball que hi havia a la població. I a principis del XX i fins a la Guerra Civil, algunes vegades havia vingut el que deien una companyia de varietats de Barcelona, doncs que també provocava un cert nerviosisme de l'estament eclesiàstic perquè consideraven que algun espectacle doncs era una mica pujat de to. En aquella època estem parlant, Estem parlant de la primera meitat fins a la Guerra Civil.
Tenim fins a la... Digues.
No, fins a la República. Sí, sí.
Tenim referència de balls populars, per exemple, el Ball de Bastons, en aquesta Fira de Sant Vicenç?
No era tant... No, per la Fira no acostumaven a haver-hi actes de la cultura popular, diguem-ne, ni Ball de Bastons ni el Ball de Diables. No, això era més per la Festa Major, cap al bon temps i cap a l'estiu. A la Fira no se'n parla de presència d'elements de la cultura popular.
Segurament...
Queda més reservat cap a l'estiu.
Segurament també per aquest fet que deies que, com que no hi ha una devoció a un sant, sinó que és més una fira, entenc que els elements de cultura popular no tenen tampoc a ningú aquí a acompanyar o sortir a lluar.
Exacte, no hi havia cap vincle amb el que era la simbologia religiosa, per tant, era simplement un esdeveniment, entre cometes, comercial i a l'hora de trobada entre gent de pobles diversos, que també feien tractes entre ells, però era bàsicament comercial i per fer tractes.
Tenim alguna referència de la relació que podia haver-hi d'aquesta fira de l'Espluga amb la resta de fires i de municipis de la Conca o de la contornada?
Bé, el que sí que el que tenim en algun document, sobretot, per exemple, des que arriba el ferrocarril a l'Espluga el 1865, sí que tenim alguna dada documentada que diu que gent de Montblanc, sobretot de Montblanc, per de Vimbodí, que fins aleshores venien a la fira amb els carros, alguns aprofiten que ja hi ha el tren per arribar fins a l'Espluga. És a dir, que tenim referències indirectes a què feien abans la gent, és a dir, que agafaven el carro i venien, i després amb el tren, que ja aprofiten el nou vehicle del ferrocarril per desplaçar-se bàsicament de Montblanc i de Vimbodí a la fira de l'Espluga. I abans doncs, venia gent dels altres pobles, Vallclara, Vilanova, Tarrés, Sanant, Els Omells, Blancafort, Solivella, de molts pobles feien cap aquí a l'Espluga. Era una fira important, a nivell de l'entorn, el que deia abans. Després de les Borges Blanques venia la de l'Espluga com a fira important del mes de gener. Eren les dues fires importants del mes de gener a les nostres comarques.
Després de la Guerra Civil, com evoluciona la fira de l'Espluga?
Bé, després de la guerra manté aquest to agrari fins al moment que arriba la mecanització al camp, és a dir, que desapareixen les mules i els animals. Es manté bàsicament, el que he dit abans, també, cinema i teatre. Lògicament desapareixen els espectacles possiblement pujats de to i, per tant, queda ball, cine, teatre i poca cosa més. I llavors la fira es feia el dia 22 de gener exactament i l'endemà el 23 de gener. És a dir, que durant tots aquests anys que hem parlat fins ara, la fira era el 22 clavat i el 23 l'endemà. No és fins l'any 1974, és a dir, a l'acabar el franquisme, que es va decidir traslladar la fira el quart diumenge de gener. Recordem que la Festa Major, que d'abans també es feia el dia 30 clavat de juliol, també es va decidir passar-la a l'últim diumenge de juliol. Doncs la fira l'any 74 es va decidir passar-la el quart diumenge de gener i des de llavors es fa en aquesta data.
També ha estat ja molt més recent la incorporació, per exemple, de la Nit d'Entitats o la Fira de l'Oli en aquesta fira.
Sí, jo diria que és la versió contemporània d'aquests actes complementaris que s'han anat incorporant a la fira durant els anys. És a dir, que ara, més que parlar de fer sessions de cinema, per exemple, doncs hem parlat d'incorporar doncs, la Fira de l'Oli o incorporar la Nit d'Entitats o incorporar altres activitats. Que crec que és l'evolució normal d'una fira que tampoc ja no té el pes agrari que tenia fins que es va entrar la mecanització al camp i es va produir la reducció dràstica de les persones que es dediquen al món agrícola.
Jordi, ja van acabant, tu que la tens molt present aquesta evolució de la fira, no sé quina és la cosa que més t'ha sorprès.
El primer que et sorprèn és la durada, és a dir, que han passat 453 anys i tot i així, és a dir, tenim com a tradició de poble ja assumit completament aquesta fira. És a dir, ningú entendria que la fira no es fes ara. És una vertadera, el que hem dit abans, Festa Major d'hivern. la festa major de Sant Adon, per Sant Adon, i la festa major d'hivern per la fira. I l'altra cosa que sorprèn és com és capaç d'aclimatar-se a les noves situacions. És a dir, ara no tindria sentit segons quin tipus d'oferta, ara no veiem ni mules ni someres, tampoc pràcticament veiem tractors, però es va adaptant als nous temps. I això és la realitat de la fira. És a dir, és un esdeveniment comercial completat amb activitats culturals cada vegada més potents, que crec que és el que també li acaba de donar un sentit especial, també en un moment de l'any en què es negués això, l'activitat queda molt tancada a casa pel tema climatològic.
Clar, segurament si no s'hagués adaptat no hauria durat 453 anys.
Exacte, és a dir, la gràcia és que sigui capaç d'adaptar-se a les situacions de cada moment. I a més a més ens ha donat moments molt bonics. Per exemple, l'any 1947, després de la guerra, al cap de pocs després de la guerra, va haver-hi sempre hi ha hagut tòmboles a la fira. La tòmbola es va cremar. Doncs tota la gent del poble es va organitzar amb una comissió per tornar a muntar la tòmbola d'aquells firaires que havien vingut i se'ls havia cremat la tòmbola. És a dir, que en plena postguerra, amb una situació de crisi econòmica potent, es crema la tòmbola d'un dels firaires i la gent de l'Espluga és capaç d'organitzar-se en una comissió, recollir diners i tornar-los a muntar la tòmbola. I aquella gent, de tan agraïts que van estar, van seguir venir aquí fins que es van jubilar cada any per la fira de gener. És a dir, que fins i tot han tingut exemples d'alta solidaritat amb una situació com un incendi d'un firaire al qual no coneixien de res llevat que estava a la fira. Perquè vegis fins i tot quines conseqüències a vegades et trobes amb un acte que dius, bé, pot passar això en una fira? Doncs sí, a l'Espluga ens ha passat. Hem pogut demostrar fins i tot la solidaritat amb unes persones perfectament o gairebé desconegudes.
També demostra realment l'estima que la gent de l'Espluga tenia per aquesta fira.
Sí, sí, exacte. És a dir, és el que dèiem. El mes de gener tothom quedava reclòs a casa en aquella època. Pensem que no hi havia ni els mitjans de calefacció que hi ha ara i tothom ben al costat del foc, no? I la fira era l'únic moment d'expansió després de les festes de Nadal. I després venia un febrer que tornava a ser molt dur i fins a la primavera no es podia tornar a fer vida social una altra vegada a nivell de poble, no? I per tant la fira ha mantingut aquest caliu.
Jordi Roca, historiador, moltes gràcies per haver-nos posat una mica de llum en aquesta història de la fira de Sant Vicenç de l'Espluga i molt bona fira.
Molt bé, igualment, a vosaltres, bon dia.
M'agrada anar cap al Callà i visitar massa el passat. Sortir de festa a Ciutadella, ja faig veure joves i vella. A Verges dansen amb la mort i a Barcelona es fa el que es pot. Per Sant Narcís tots a Girona i a Santa Tecla a Tarragona. Mar i muntanya, ciutats i planes, això no és França, tampoc Espanya. El meu país, la festa en punya, un paradís és Catalunya. A Berga trobem la Patum i allà el coll com és costum venen els moros i cristians, però tots són bons catalans. Ara ells en mengen naps i cols i a canaletes pel futbol. A Manresa corre foc, un que no és vist enlloc. Mar i muntanya, ciutats i planes, això no és França, tampoc Espanya. Solsona tinc carnaval, arreu Sant Pere tot s'ho val, per les falles que l'Arai Gil i a València el camp.
els botagues al Matarranya, acordions a la Cerdanya, per Sant Fèlix i la Franca, i a Mataró.
Era Mar i Muntanya del grup La Coixinera i del disc Transformacions que van publicar l'any 2012. Parlàvem de la Festa de la Calçotada i de Valls i de la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga Francolí com dues de les activitats destacades d'aquest cap de setmana a les nostres comarques, però en tenim més i tot seguit les repassem. A Vilaseca s'acaben les activitats en honor a Sant Antoni. Demà dissabte al matí tenim la novena trobada dels Amics dels Gegants i Grallers de Vilaseca. I també al mateix matí tenim la cercavirra amb la xaranga Van Tocats. Al vespre, a les 8, carretillada del Vall de Diables de Vilaseca. La carretillada és una de les actuacions més recents d'aquest Vall de Diables i en aquesta tercera edició es presenta com un acte independent dins la Festa Major de Sant Antoni. La carretillada és l'escenificació de la revolució de les tropes infernals després de la seva derrota a mans de Sant Miquel. Els diables dansen en cercle al ritme dels timbals. El diumenge, la 36a trobada gegantera matinada, cercavila i balls finals clourà la Festa de Sant Antoni a Vilaseca. Després dels regals de Reis i abans de la disbauxa de Carnaval, Salou continua de festa. La seva Festa Major d'hivern té els orígens en la celebració de l'antiga Diada de Sant Antoni. Va ser l'any 1981 quan se li va donar l'actual format i s'hi va introduir una petita cercavila que amb els anys ha esdevingut el Cos Blanc, que enguany se celebra el 4 de febrer i que ha esdevingut un dels actes més multitudinaris de l'hivern a la Costa Daurada. Els actes de la Festa Major d'hivern comencen aquest cap de setmana. De fet, ahir el pregó i la presentació de les pubilles i els hereus van donar el tret de sortida a la festa. De la cultura popular avui en destaquem el conte del Ball de Bastons amb motiu del seu 15è aniversari. Demà al matí, cercavila dels elements de cultura popular del municipi i ball de lluïment. I diumenge, trobada gegantera i ballada de sardanes amb la cobla contemporània. Totes dues activitats al matí. A la Pobla de Mafumet celebren les festes en honor a la Mare Déu del Lledó. Els actes centrals seran el pròxim cap de setmana, però aquest cap de setmana ja tenim activitats. Per exemple, demà al matí hi ha la tradicional visita al monòlit de la Mare Déu del Lledó, que es troba, curiosament, dins les instal·lacions de l'empresa química Dau. A la nit, correfoc amb el Ball de Diables dels Set Pecats Capitals, els Banyuts de Llavaneres i els Diables Aristois. Sortint del Camp de Tarragona, una cita important del cap de setmana, on també hi haurà presència de les tradicions de les nostres comarques, és a Barcelona, a la segona edició del fòrum Som Cultura Popular. Aquest fòrum sorgeix amb la voluntat de continuar sent un punt de trobada entre els diferents col·lectius de la cultura popular del país. Els espais de Fabra i Coats i de Can Fabra, al barri de Sant Andreu de Barcelona, seran els escenaris on es desenvoluparan multitud d'activitats obertes al públic al voltant de la cultura popular. Hi ha tres eixos que articulen aquesta edició: l'educació i la cultura popular, el patrimoni cultural immaterial i els canvis socials associats a la transformació urbana i la gentrificació. Moltes activitats, conferències, xerrades i exposicions des d'ahir i fins diumenge a la Fabra i Coats a Barcelona. Nosaltres anem arribant al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podreu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Que passeu una molt bona fira. Salut i festa. Ens anem al ritme de roba estesa amb el cant de batre.
Una xica meu ha dit, una xica meu ha dit. Ai, que li posa la mà al ventre. I al punt de la mitjanit, i al punt de la mitjanit. Ai, quan estiga de bon temple. Quan t'estiga de bon temple, quan t'estiga de bon temple. Una xica me ho ha dit.
Una xica m'ho ha dit, una xica m'ho ha dit, que li posi costra, és que se li faci costra i se li tapi el clavill. La xica que no s'ho torqui, la xica que no s'ho torqui, ella corre. la ferradura i la sot fan la palla més menuda i porten l'or si el tro.
Jo no cante per la veu, jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida. Cante per un amic meu, cante per un amic meu, que per mi daria la vida. Jo no canto per la veu, jo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida.
Canto per un amic meu, que per mi daria la vida. La sort i la ferradura, la ferradura i la sort, tra la paella.